I amb el Bojan Krkić. Hola, Bojan, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Aprofundirem en les seves apostes per al davanter centre, més enllà de Julián Álvarez, que és un jugador que agrada molt a l'àrea esportiva del Barça, alternatives, com l'altre dia t'ho vaig preguntar i em vas dir, com a primera opció, Joao Pedro. I resulta que ara hem sabut, ho hem explicat al bar i ho repetim al que t'hi jugues, que Joao Pedro és, efectivament, un jugador que agrada i molt al Barça.
Joao Pedro és un gran jugador que agrada molts clubs. Però si té coses, fa un temps, jo vaig dir aquí, quan parlàvem de davanter centre, ja li tenia la llista. A més, jo fa un any i mig, quan ell estava en Brighton, i Ansu Fati, que Ansu estava en Brighton, l'ha demanat telèfon, m'ha passat, he entrat en contacte amb ell perquè m'agradava molt, i hem parlat, i he parlat també amb el seu agent, i estava en contacte amb ell fa un any i mig. Sempre m'agradava molt.
D'aquí un moment ens ho expliques bé, sí. I donem detalls de la situació de Joao Pedro i d'altres alternatives que hi ha a l'àrea esportiva del Barça per si l'Atlético de Madrid es despenja demanant molts diners per Julián Álvarez. Ara ho comentarem. Abans, Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
L'equip ha de fer la feina, ha de tancar la Lliga, ha de guanyar Pamplona, espera que el Madrid no ho faci contra l'Espanyol o directament al Clàssic no fallar. Òbviament s'han d'anar preparant les possibles celebracions. Tot i que a l'àrea esportiva això no agradi massa, no? És evident que s'ha d'anar planificant, però diguem-ne que no agrada molt parlar de festes quan encara no s'ha guanyat matemàticament la Lliga, però ahir va haver una reunió.
Sí, evidentment, els bons gestors planifiquen i això s'ha de començar a planificar. Si no es guanya la Lliga, mira, és un daltabaix molt bèstia, però s'ha de començar a planificar perquè això pot ser ja directament aquest diumenge. Pot passar aquest diumenge. El Barça ja planifica des d'ahir, en una reunió que va haver-hi al matí, la rua de celebració, una rua de celebració per la consecució del títol de Lliga masculí.
I la masculí. Supercopa, que ja s'ha guanyat la Supercopa.
Sí, però per què destaco això del masculí? Perquè del femení encara es pot guanyar la Champions i esperen a que, si es pot guanyar la Champions, fer una rua pel femení.
Val, és a dir, hi haurà una rua pel Barça de futbol masculí i una altra rua pel Barça de futbol femení si guanya la Champions.
Exactament. Per tant, ara mateix es planifica la rua del futbol masculí, de la Lliga masculina, però no es planifica per fer-la l'endemà d'aquest diumenge, si fos campió el Barça aquest diumenge.
És a dir, si el Barça guanya la Lliga diumenge perquè el Madrid empati o perdi contra l'Espanyol i el Barça hagi guanyat contra Osasuna a Pamplona, la rua es posposarà
fins després del Clàssic.
Passi el que passi.
Passi el que passi, sempre i quan en el Clàssic siguis campió, clar, perquè també pot passar que
el
Clàssic no siguis
campió. La guanyi aquest
cap
de setmana o la guanyi el vinent, serà després del Clàssic, la rua.
Correcte, correcte. Sempre pensant més enllà del Clàssic. S'està planificant la rua, però sempre pensant més enllà del Clàssic del dia 10 de maig.
I, per?
No ho sé.
No? Si guanyes la Lliga de diumenge, la celebres dilluns, no? Sí. Perquè has d'esperar una setmana. I el Clàssic ja celebraràs una altra vegada.
La volen fer després. És la idea.
Val. I la celebració a Canaletes no depèn del Barça, perquè això és espontani. En tot cas, lo lògic és que la gent que vagi allà s'ho trobarà ballat i, per tant, haurà de celebrar la Lliga a la plaça Catalunya.
Encara estem en contacte amb l'Ajuntament per tal que ens puguin explicar quina seria la seva recomanació pels aficionats del Barça per celebrar el títol de Lliga. El que sí que és segur és que no serà Canaletes. Veurem a quina localització és. Tot apunta a que s'acompanyarà o es recomanarà a que la gent vagi a plaça Catalunya. Però ja veurem, encara no està del tot decidit.
Val, per tant, ahir reunió ja per anar planificant com se celebrarà la Lliga, que se celebrarà amb rua. Passi el que passi aquest proper cap de setmana, es posposarà per a després del Madrid, que és quan Flaqui, tu i jo, voldríem que el Barça certifiqués el campionat, tot i que, mira, si és com més aviat millor, doncs també, però més, que amb un Barça-Madrid és històric poder guanyar la Lliga aquell dia.
Estem en un escenari en què la Lliga la tens tan ben encaminada, et pots permetre el luxe de triar, entre cometes, el dia des de fora. No dic que ho faci l'equip, l'equip entenc que quan abans millor, per no desaprofitar oportunitats i per minvar esforços i desgastos de cara al Mundial, que també els hi ve. Però com a gent de fora, doncs escolta'm, a mi si em dones a triar i el calendari de Maïm dona l'oportunitat de guanyar la Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou, davant de la meva gent, em sembla que és molt més emotiu i molt més disfrutable, si és la paraula correcta, crec que no. La gaudiràs molt més que no pas assegut al sofà diumenge a la nit veient un Espanyol-Madrid. Ara, hi ha gent que prefereix això per intentar veure si el Madrid et farà o no et farà el passadís a la prèvia, si tiraran de senyoria o no. Jo ho tinc molt clar. Si el calendari m'ha donat l'oportunitat tan temptadora de guanyar la Lliga guanyant el Madrid a casa, vamos.
Això no vol dir que vulguis que el Barça perdi contra Osasuna,
no,
perquè escolta, s'ha d'anar a guanyar tots els partits.
Sí,
eh?
Clar,
però guanyes. Que si el perds o empates, doncs mira, encara tens una altra
correcte,
oportunitat i és la bona, que és la del Clàssic, tot i que Nil Solà, la plantilla, el que vol és finiquitar-la com més aviat millor.
Sí, crec que ja ho va comentar també Santiago Valle, la sensació que hi ha a la plantilla és de guanyar-la ja, quan sigui. És veritat que és un al·licient i un carmelet a la boca poder-la guanyar per primera vegada la història davant del Madrid, però la plantilla ho té molt clar, guanyar-la ja, celebrar-ho, i és evident que la majoria doncs, a pensar ja en el Mundial, que està a prop, i que a més això és una por que tenen molts jugadors, perquè s'està veient que estan caient molts futbolistes. Per tant, sentenciar-ho el més aviat possible i pensar en altres coses.
Espera, que tenim una trucada. Hola, què tal, com estàs?
El Canaletes!
No.
Compte, no, eh?
Canaletes no. No podrà ser Canaletes.
Motiu de seguretat, eh?
Puta la porta!
No,
això és l'Ajuntament, que està amb Canaletes en obres.
Que me dejaron la porta!
Què vols, Barça, Juan?
Com pot ser que no puguem anar a Canaletes a celebrar?
Perquè està en obres.
Mira com destrosso jo ara. Que estic pegando las hostias al grifo per si de cas. Joder!
Estàs entrenant.
I a més no em deixen anar a Pamplona ni entrar al Clàssic. Estic vetat.
Per què?
La porta, cabrón! Deja'm entrar!
Per què estàs vetat, Barça, Juan?
Em tenen vetat al Barça per motius que no venen al cas.
Ai.
Alguna cosa hauràs fet.
Calma, eh?
Vale, perdó.
Jo tinc un historial impolut,
xaval. No et deixen entrar a la grada d'animació.
Que et cremo la casa.
Home,
impolut.
Per ser impolut és una mica...
Contracions falses que no tinc ni antecedents, perquè lo de la pallissa ha prescrit. I lo del robo va ser una tonteria. Va ser una tonteria que... També està la vegada que em van pillar amb la farlopa, però aquell dia ja només...
Què és això?
I aquell dia només em van fitxar, que això és bo. Perquè en lugar de fer la porta fitxar, que no pot ser que l'última vegada que es va parlar de fitxar sigui perquè a mi em va fitxar l'Urbana. I fitxar el carrer només és multa. O sigui, l'historial està impolut. I no em deixen entrar al camp.
Home, impolut.
Que a més que sí, ha guanyat la Lliga, però que si no pegaré ningú, no patiu. Quasi.
Va, doncs a Canaletes no hi podràs anar.
Va, Barça Juan, gràcies per escoltar-nos cada dia.
Per cert, que tinc aquí una senyora que vol dir alguna cosa. Un moment. Què passa? Aquí si no tienes fuerte para celebrar, yo estoy que chorreo.
Aquesta no l'havies venit.
Yo estoy que chorreo.
Barça Juan i
connexió Barça Juan Francisca, ja.
Tu sabes lo que és?
Comparteixen despeses ara que la vivenda està encara.
Tu sabes lo que és un squirt.
Va, que són les 12:15. Adéu.
Tira,
Willy.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Un quart d'una del migdia, escolteu el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya fins a les dues. Atents, que avui també tenim entrades per a Port Aventura.
No truqueu encara.
Heu d'esperar instruccions. No sigueu impacients. Però atents, que tenim entrades per a Port Aventura. Amb el Bojan Krkić, avui, també amb el Nil Solà, amb l'Adrià Soldevila, analitzarem la situació del Barça. Ja a les portes de que es tanqui una nova temporada, amb títols, amb victòries, però amb aspectes per millorar de la plantilla que estan detectats per l'àrea esportiva. Els hem anat explicant aquí les últimes setmanes, els últims dies, amb les posicions a reforçar ja detectades, amb noms de futuribles a sobre de la taula, a l'espera de que, d'una banda, se certifiqui la Lliga i ja es tanquin reunions ja més concretes amb l'àrea esportiva, i de l'altra, saber en quin marc podrà operar el Barça al mercat de fitxatges, perquè encara no està garantit al 100% que pugui fitxar i inscriure amb normalitat. Això també ho explicarem en els propers dies al Que t'hi jugues. Però sobre incorporacions, Julián Álvarez va parlar ahir de la situació del Barça i de la seva situació a l'Atlético de Madrid. Ara l'escoltarem. Ja hem dit per activa i per passiva que és un jugador que agrada molt a l'àrea esportiva, també al Lluís Flaquer, al Flaqui.
Sí, sí.
¿Tenim a Julián Álvarez? Escoltem què és el que diu Julián Álvarez sobre el seu futur.
Desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dice.
Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que hice en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo.
Això és el que deia Julián Álvarez a la prèvia del partit que l'Atlético jugarà contra l'Arsenal demà, quan li preguntaven pel seu futur. Ell té contracte fins al 2030, Julián Álvarez, fins al 2030. Transfer Market el valora 90 milions d'euros, té una clàusula de 500. Julián Álvarez, que és un davanter que agrada al Barça i pel qual el club estaria disposat a fer un esforç econòmic, si bé és cert que la situació, òbviament, és complexa, perquè Julián Álvarez té un contracte blindat amb l'Atlético de Madrid i propostes d'altres clubs. Vam explicar que a la Premier el volen, però ell no vol tornar a Anglaterra. També s'ha interessat el Paris Saint-Germain. No és que li sedueixi excessivament la Lliga francesa, però el Paris Saint-Germain és un cas atípic a França, i el Barça sap que haurà d'invertir molts diners en aquest jugador, i si se'n va de preu, doncs haurà de buscar alternatives. I l'altre dia em va cridar l'atenció que el Bojan Krkić va parlar de João Pedro, també el Bruno Alemany, i ens consta que a l'àrea esportiva del Barça és un jugador que agrada i molt. João Pedro, davanter del Chelsea, 24 anys, contracte fins al 2033, valorat en 75 milions d'euros per Transfer Market. Bojan, et pregunto el mateix que al Bar. Tu aquest nom el dius i resulta que coincideix amb que també el Barça agrada, o quan dispares saps a on apuntes?
No, jo no vull saber res el que fan dins del Barça. Tot és meva cosecha. Llavors, no és estrany que grans clubs i entre els Barça s'interessen per João Pedro. João Pedro és un jugador ideal per sistema de Barça. Parlem de molts davanters, però aquí és clau quin davanter o quina persona, també és molt important, encaixarà en vestuari de Barça i encaixaria en el que vol Flick, en el seu sistema de joc. El João Pedro és punta, mitja punta, és un jugador que remata. Com a referència te la juga. Com a jugador que baixa, joc d'esquena, joc que inclús baixa a la banda i entra per dins, és un jugador que te pot fer. És complet. És un davanter centre que té gol, que assisteix, i sobretot en l'espai reduït és un davanter centre que és molt hàbil. Pensa i executa molt ràpid.
És un futbolista brasiler que ha marcat a la Premier en 32 partits 14 gols i ha donat 8 assistències, a la Champions 8 partits 3 gols i a la FA Cup 3 partits 2 gols. Per tant, les xifres golejadores són bones. Insisteixo, és un jugador que solde a l'àrea esportiva del Barça, el tenen marcat a l'agenda.
Sí, sí, agrada molt. És un dels futuribles que, evidentment, si fallés Lautaro, si fallés Julián Álvarez, aquí m'ha traït una mica el subconscient, m'ha traït. Si fallés
Julián...
No, collo, Lautaro és actual, si fallés Julián Álvarez, perquè és...
Aviam, l'ha traït el subconscient, que sol de... Apunta't les coses i escriu-te-les per ficar-les a l'antena.
El nom de Lautaro ja l'has tret tu, també, és igual.
Julián Lautaro és un altre que també està a l'agenda.
Ah, sí? Ostres!
Per això l'ha traït el subconscient, el sol de...
Aquest no marxa mai.
Això és notícia.
El que passa és que volíem anar per ordre, ja, però Soldes, que t'has d'escriure les temes.
La notícia Julián Álvarez, involuntària.
Julián Álvarez, si és excessivament car, doncs el Barça buscarà altres opcions, i un d'ells és João Pedro, que agrada moltíssim.
I l'altre és Lautaro.
No ho sabíeu mai.
Sí, sí, l'altre és Lautaro Martínez.
N'hi ha més, eh?
Però Lautaro fa molts anys que agrada.
I Lautaro és un jugador que permanentment està a l'agenda del Barça. Sí, contracte fins al 2029, valorat amb 85 milions d'euros de Transfer Market. Aquesta temporada, a la Lliga Italiana, 16 gols en 26 partits, ara està lesionat, 4 assistències, a la Champions 4 gols en 8 partits.
Jo no le tindria en la llista ni entre 5 jugadors. Jo quan estava a Barça fa molts anys, le podíem fitxar per 7 o 8 milions, algo així, des d'Argentina. S'ha desestimat, perquè Lautaro és un davanter centre que és ideal per al joc d'Inter. Inclús encaixa més en el sistema actual de Real Madrid, que juga contra, que el Barça. Barça està a dalt, Barça te pressiona, Barça te acorrala i tu necessites un jugador que és molt hàbil. Lautaro és bon davant de centre, però és d'espais oberts.
Si tu d'aquest trident apostaries per João Pedro.
Jo sí.
Abans que per Julián Álvarez?
Abans.
El mateix preu, imagina't que tots valen el mateix.
Sí, jo apostaria abans...
Per què? abans per Joao Pedro que per Julián.
M'encaixa més. Més a més, a mi una mica els registres...
Vigila que el Flaqui t'amenaça.
No, escolta.
Flaqui és amic i coincidim en moltes coses.
A més, si algú sap de futbol és el Boyan, per tant, jo em deixo guiar.
Bueno, tots són opinions.
Però les opinions de futbol són respectables totes.
I totes són vàlides.
Jo el que vull és que el Barça encerti en el davanter.
És que és clau, és superimportant.
Sí, aleshores jo...
Ara, pel que dius, Julián i Joao Pedro són davanters similars en el sentit que no són estàtics i que combinen...
Tècnicament molt
perquè Joao Pedro, a part de gols, fa assistències, igual que Julián, que també fa moltes assistències.
Sí, sí, i ha fet moltes a Brighton, i és un davanter de la selecció de Brasil. A mi m'encaixa més, i m'agrada més. A més, ell supera, per dir en què supera Julián Álvarez, són similars, però les supera en registres golejadors i el joc aeri. Té més envergadura, més salt, i aquí les supera. Però no deixa de ser Flaqui, que Julián Álvarez és un grandíssim davanter de centre.
I estem en un context, que també ho deies al bar, Boyan, que el Chelsea necessita vendre.
Exacte. Ara és el moment de pescar en Chelsea. Hi ha jugadors que són molt interessants allà per problemes econòmics.
També necessita vendre l'Inter de Milà.
Doncs Bastoni.
També. Sobre Bastoni, aviam, és un jugador que agrada, però a mi no m'acaba d'encaixar que el Barça es gasti 70 milions d'euros en un central.
I tenim
no ho acabo de veure.
Sí, Eric, Gerard Martín i els 10 cadets que venen darrere. És que
de
no
fet,
ho entenc.
De fet, ja m'he explicat que la prioritat és reforçar la davantera i, si es pot, evidentment, també la defensa al marge de les sortides que hi pugui haver i com les cobriràs. Però així de saque, el Barça explora el mercat de centrals. Però... insistim, la prioritat està a dalt, a la davantera.
La prioritat està a dalt, a la davantera, i és veritat que Bastoni agrada, però no és que hagi de venir Bastoni o no hi hagi res més enllà. I en aquest sentit, també Flick ha de decidir, ha de prendre partit i decidir si realment vol un central esquerrà o està obert a que pugui venir un central que sigui dretà, que a partir d'aquí s'obre un ventall de possibilitats molt més gran. A mi, com dius tu, sí que crec que un esforç tan gran per un central esquerrà i tot el que s'està generant al voltant de Bastoni em fa dubtar ara mateix de que sigui el que vingui, però és veritat que agrada i que si acaba ell demanant marxar a l'Inter, per el que ja hem parlat moltes vegades...
Per tant, el que ha de decidir Flick és si vol reforçar l'eix de la defensa amb un esquerrà o si li és igual dreta que esquerra, perquè llavors el ventall de possibilitats es multiplica.
Exacte.
És tan important tenir un central dretà i un esquerrà? Ho dic perquè això és del futbol modern. Històricament, el central mai miraves amb quina cama xutaven.
Els entrenadors avui en dia volen tenir dos centrals amb cames inverses, no? Per la dreta, dreta, i per l'esquerra, esquerra. Què se busca aquí? Aquí se busca el passe en diagonal, el pugui jugar també un central esquerra que pugui jugar com a lateral esquerra. Això el Bastoni pot fer, però si no ens recordem, el millor Barça, per dir, o uns dels millors Barça, era amb el Puyol i Piqué, dos centrals dretans. I funcionaven perfectament.
I quan jugava Márquez també era dretà.
També era dretà. És a dir, aquí és el joc de l'equip.
Ara em quedo amb això, que Flick ha de prendre posició en això, per tant, que no està tan decidit, no?, que estiguis tancat al central esquerrà, sinó que pots obrir el ventall cap a un central dretà. Li volia preguntar una cosa al Boyan, tornant al tema del davanter. Has dit, fa uns anys podrem haver fitxat a Lautaro per 7 milions.
Sí.
És impossible que el Barça algun dia sigui el club que detecti, descobreixi, fitxi a baix preu el davanter del futur? És a dir, que no hagis d'anar a pagar 80 quilos pel que han descobert els altres, sinó que siguis tu el que descobreixis el Haaland de torn,
ja
el Julián de torn.
Ja l'ha descobert. Lamine Yamal.
Bueno, però Lamine Yamal és...
No, ja, però ja l'ha descobert.
Sí, sí, però...
O sigui, el jugador, segurament, ara, que fitxaria tothom per edat i projecció,
correcte,
és Lamine Yamal.
Però,
ja l'ha descobert el Barça.
Però el Barça descobreix centrals top mundial, migcampistes...
Ja l'ha descobert també, Cubarsí, migcampistes també, Fermín, Gavi, Pedri...
Que el Barça això ho ha descobert sempre, tota la vida, és històric. Però que la posició de nou costa més. Segurament des de Boyan no apareix un nou al planter, perquè en Sufati el podrem tirar cap a banda, també. Sí. No sé...
El problema...
Sí, el Barça ha d'anar a buscar un davanter random que coneixeu els que en sabeu de futbol i mireu molts partits i pagar 7 quilos. Es pot donar això al Barça o és inviable?
Es pot donar. El que passa, tu, fixa't, tenim... el meu últim cas en el Barça que he estat jo era Alfonso Davies. Alfonso Davies...
lateral esquerre.
Lateral
esquerre. Canadem, que el va fitxar el Bayern de Múnich.
Però jugava d'extrem esquerre en Vancouver, Vita Cups, en la MLS... I a mi m'arriba un xivatazo d'un servi, perquè servis estem en tot el món, i le miro en Vice Scout, programa que pots veure tots els futbolistes del món, dic, ostres, quina bala, quina potència.
Sí, bueno, aquest és el que va veure el fill de Vaquero, sí, també. Sí,
exacte. Sí. I se va José Mari Vaquero a veure futbolista. Entra en contacte a Whitecaps i se fa una oferta d'acord amb el mercat, inclús més. I s'està valorant per part de Whitecaps, però el agent comença a oferir jugador i aprofitar-se de l'oferta de Barça a altres clubs. I el Bayern, al final, paga 15 milions.
15 milions.
Llavors tu dius, ostres, jo amb un jugador, tenia 18 anys o algo així, MLS del Canadà, aunque estava ben analitzat i valorat, inverteixo 15 milions, pues no. I si tu acceptes de pagar 15 milions, després vindria altre que oferiria 18-20 i se me diria, aquest és el problema. Uh-huh. Però el scouting de Barça sempre té tots els jugadors del món, joves, des de 15 anys, supercontrolats.
Sí, sí, no poso un dubte, eh? Ara, que aquesta posició de 9 vegades és la que ens fa gastar molts diners, no?
Exacte, i ara s'ha fitxat un bon davanter centre, l'egipci, Abdul Karim, algo així.
És bo, el que està jugant al filial,
eh?
És
molt bon jugador, és un golejador seleccionat. Mm. També s'ha invertit el que s'ha pogut dir. Invertir, no? Però
jo crec que, això ho veurem més al Barça. Perquè el club saben que competir amb les fortunes de la Premier, amb el Paris Saint-Germain, per jugadors contrastats és difícil, i el que volen intentar, la teoria és una i després la pràctica és més difícil, però el que volen intentar Solde és anticipar-se i portar alguns jugadors que et costin 2, 3, 4 milions d'euros per tenir-los al filial o perquè juguin al primer equip i si et funcionen, doncs fantàstic pel primer equip o per una futura venda, com ara comentaves tu.
És el cas Ronny Bardaghi o, tirant una mica més enrere, el cas Yusuf Demir, que al final no t'acaba sortint bé, però és una aposta també de dir... Felai no tant. Felai va costar més diners. Però el cas Yusuf Demir és un cas igual.
Sí, sí.
Yusuf Demir costa poquíssim i al final no et surt bé i ha de marxar.
Per això ens hem d'acostumar a veure-ho més.
Sí, i se farà. S'ha fitxat un uruguaià central que ara acaba de trencar el lligament croat, que és molt bon jugador.
Patricio Pacífico.
S'ha fitxat un central de Genk, un holandès que juga amb juvenils, que és molt bon jugador. Un extrem d'Anglaterra, no me recordo quin club, molt interessant jugador, i s'està fent. Però, per exemple, el cas de Yusuf Demir, jo estava encara allà, se valora i la gent exigeix de que entrena en primer equip. És a dir, tu le planteges un jugador de Ràpid Viena, estava Ràpid Viena, seu agent, que tenia 18 anys, 19 anys, tenia Yusuf, bon jugador, no era tan... era talentós, però físicament teníem dubtes allà de seva velocitat. Bueno, doncs la gent exigia això i se posa a primer equip i ha anat molt gran i el jugador ha fracassat. Aquí és molt important que el jugador tingui un agent que està predisposat de que el jugador vingui i va créixer des de baix, és a dir, i con la planificació de Barça.
I ara que has fet aquesta referència a Rune, l'hem fet nosaltres, si t'arriba una oferta per 15, que és el valor que li diu Transfer Market, tu el vens o és millor intentar encara aprofitar-lo?
Rooney
Bargi.
Jo m'he quedat amb Rooney. Aquí el que és... us recordeu de Sergi Roberto?
Sí. Pues,
Rooney és un Sergi Roberto en vestuario. És a dir, un bon company, un jugador que accepta el seu rol i ser suplent de millor jugador del món, ell accepta. Qualsevol no l'acceptaria. I ell, quan entra, ell sempre aporta alguna cosa. O un centre... perquè ell juga molt fàcil. Molt fàcil. Ell fa control, centro, dreta, esquerra, s'associa, no perde pilota, però accepta aquest rol. I llavors és bon company, que l'estimen, que l'aprecien, i ell accepta aquest rol, entrena de l'hòstia, i quan juga s'entrega total, què més vols? I té molta qualitat.
És una situació, la de Bardaghi, que s'haurà d'analitzar. No és un jugador que, diguem-ne, el Barça es plantegi ara mateix traspassar, si bé és veritat que amb una bona oferta, òbviament s'estudiaria i també compta la voluntat del jugador, com en tants altres casos. De sortides, Nil, la que es va perfilant cada vegada amb més detall és la de Marc Casado.
Sí, vam explicar ja fa aquí setmanes, hem anat explicant una mica el procés de que ell mai es plantejava sortir del Barça. Aquesta temporada ha estat especialment dura, no per ser suplent, ja ho vam dir, sinó per la falta d'oportunitats contínues i la sensació de que està més fora pràcticament que dins. Per tant, jo crec que aquest Marc Casado pràcticament segur sortirà. Hi ha diferents propostes, és a dir, l'Atlètic de Madrid el va venir a buscar al gener, tindrà opcions a Europa moltes, però està apareixent una via que és molt tentadora, que és la d'Aràbia. És una via... Que
però és molt jove Marc Casado per anar a Aràbia.
És molt jove Marc Casado per anar a Aràbia, però això cada vegada passa més. És un futbolista del Barça, el contracte que li poden oferir a Aràbia pot multiplicar per bastants cops qualsevol opció que li donin a Europa. I veurem, perquè jo crec que ara mateix és una opció que agafa molta força, però insisteixo, no estem parlant d'un jugador que aquí no tingui mercat i que només tingui Aràbia, sinó que opcions a Europa en tindrà moltes. Però l'opció, la via Aràbia, és una realitat a dia d'avui i s'ha de tenir en compte.
Ara, el seu representant és Jorge Méndez, no?
Sí.
Va boig per col·locar jugadors a Aràbia.
Ja, el que passa...
Crec que a tots els ofereix la possibilitat d'anar a Aràbia, si volen.
Bueno,
clar, paguen salaris tan alts, no. Però espero que si se'n va a Aràbia... Aràbia també paguin diners al Barça.
No hi ha la clàusula Íñigo Martínez, és a dir, si algú vol fitxar Marc Casado, haurà de pagar.
Uns 30 milions el tassa el Barça, que suposo que per menys també estudiaria la proposta, però són 30 milions, que no marxi a Aràbia gratis.
Jo penso que seria una pena per mateix Marc, perquè encaixa en bons clubs europeus, sí. I espanyols també, i uns 2 o 3 anys de jugar en el nivell europeu li aniria molt bé, inclús incrementaria el seu preu. Però clar, ell endavant seu té el Bernal, ara Gavi està jugant molt bé, té Pedri, té De Jong, té...
Fermín, Olmo...
Olmos,
és que tots els que has dit tots. Són internacionals, tots.
Sí, sí, i juguen bé. I...
Avui Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Sí,
qui és favorit?
Per mi el PSG és el millor equip d'Europa. Jo crec que el Bayern potser no està del tot d'acord. Recupera a Vitinha, que no ha jugat els dos últims partits, Luis Enrique. Sembla un futbolista fonamental per el Paris Saint-Germain. Company té les baixes de Carl i de Gnabry, per tant, baixes a la mitja punta importants. Jugarà, en teoria, Musial, acompanyant aquest trident a Olise, a Luis Díaz i a Harry Kane. I ha parlat Luis Enrique a la prèvia amb els companys de Movistar, bien precisamente a Shaw, que Perella y el PSG es el mejor equipo del mundo.
Seguir haciendo historia, que es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Un equipo que ataca muy bien, que ataca como nadie, y que tiene unos registros increíbles, que es el equipo más regular porque solo ha perdido 2 partidos en todo el año. En eso sí que han sido mejores que nosotros, pero en ningún caso me veo o veo a mi equipo inferior al suyo.
Es jugará avui l'anada a París, la tornada es jugava a Baviera, per tant, això li va a favor al Bayern i també li van a favor els dos precedents que tenim. S'han enfrontat des que Compani i Luis Enrique són els entrenadors en 2 vegades i les 2 ocasions han acabat amb victòria del Bayern de Múnich. Li preguntaven a Luis Enrique precisament si Compani ha acabat trobant la millor versió de Harry Kane i és interessant la resposta.
Compani no ha hecho nada especial con Harry Kane. Harry Kane ha marcado goles con todos los entrenadores que ha tenido. El mérito que tiene Compani es que ha demostrado, y ya lo demostró en Inglaterra, que es un entrenador de alto nivel en el que el equipo está por encima de cualquier individualidad y todos los jugadores, esas grandes estrellas que tiene, se adaptan al equipo.
Estils semblants, 2 grans entrenadors. Per mi, final anticipada aquest Paris Saint-Germain-Bayern. Pot guanyar la Champions, l'Arsenal o l'Atlético de Madrid, però per mi el més normal seria que o PSG o Bayern fossin campions.
Que Compani és buen chaval, però no tenen ni media hòstia.
Estic jo obsessionat o cada vegada que algú parla d'equip i de com les estrelles estan al servei de l'equip, penso en el Madrid. Una cosa, perquè està dècla, si l'escolta a Madrid, deuen dir, mira, això és el que voldríem nosaltres.
Home, el PSG guanyant la Champions 2 anys seguits.
Sense Mbappé.
Mira com riu.
Ai.
El Bayern de Múnich ha llegit que és la bèstia negra de Luis Enrique.
Sí.
No només amb Compani, sinó sense, perquè l'ha guanyat en 4 de les 6 vegades que s'han enfrontat a Europa.
Sí, sí, la dada és molt bèstia.
És la mentalitat alemana, és la mentalitat de disciplina tàctica. I, bueno, Luis Enrique, quan parla, parla bé. A veure, però sempre destaca el que fa ell. Llavors, quan preguntes per altre entrenador, no, Harry Kane no l'ha portat res al Company. Company l'ha portat molt a Harry Kane. Company ha creat un joc i un sistema alrededor de Harry Kane, que ell reconeix.
Per cert, Harry Kane, abans que parlàvem de davanters, és dels que millors números té, per no dir el que millors números té directament. Harry Kane ha marcat... al·lucineu, 33 gols en 28 partits a la Bundesliga i 12 gols en 11 partits a la Champions. El que passa és que, no sé si tu que coneixes també el mercat, et consta el mateix, en principi es quedarà el Bayern de Múnich.
En principi se quedarà. Ell té aquest, ja acordat, ja en mes de gener. Ell tenia fins a mes de gener una clàusula, no s'ha executat, de sortir d'un altre lloc, de firmar un precontracte amb algú. I aquesta clàusula va caducar perquè ell va arribar, i el seu representant i el seu germà, va arribar d'acord amb la renovació amb el Bayern de Múnich. No s'ha oficialitzat, però s'ofici de l'Azà, que se queda segur.
Aquesta és la situació de Harry Kane, eh? Per això no en parlem de Harry Kane, perquè, mira, i no havíem comentat el tema abans, i coincideix la informació, és que la idea que té, almenys el que ens traslladen, és continuar el Bayern de Múnich la propera temporada.
Evidentment, i si tu podies fitxar Harry Kane, tenies de reembolsar almenys 60 milions, 70 milions per any. És a dir, grandíssim davanter, però aquest tipus de diners s'han d'invertir en jugadors 20 i pico d'anys. No?
Harry Kane en té 32, crec que en farà 33 aquest
33.
Any.
33, sí. Jo penso que és la igualtat, el que diu molt bé Bruno, és una final anticipada de dos equips d'Europa. El que passa, a mi em sap greu que Barça no ha arribat fins aquí perquè ha pogut arribar. Tots dos equips arriben a aquesta semifinal amb prou energia, amb la frescura, perquè han pogut desficar seus jugadors, perquè en les respectives lligues són pràcticament ja campions, o ja se sabia que seran campions, amb mateix o similar sistema de joc.
A quina hora ens hi posem avui, Bruno, per aquest Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich?
Quan faltin 10 minuts per les 9 de la nit, a les 8:50, comencem Carrusel, narrarà Borja Cuadrado, tindrem les primeres declaracions de Fermín Suárez, després de tornar del Japó.
O sigui, el Fermín torna del Japó i tu de Vietnam.
Sí. Farem el partit amb una mica de jet lag avui a la nit. Però sí, serà divertit i ens ho passarem bé amb tot l'equip habitual del Play Football, però fent Carrusel.
T'ha agradat Vietnam?
M'ha encantat.
I a la Màriam?
He flipat. I a ella encara més. A ella encara més.
Heu fet per això Hanoi, poqueta cosa, no? I Ninh Binh.
Sí, tenim 6-7 dies. Hem fet Hanoi 4 dies, més o menys, i a Ninh Binh vam estar dia i mig, més o menys, però molt guai, molt guai.
No has flipat amb el trànsit?
Sí,
les motos,
amb el trànsit.
Les motos de Hanoi.
Lo de les motos és molt bèstia. És a dir, quan creues allà?
Però has de dependre com viure, sí, i ja, tenir un punt de valentia. Si no, no creues.
I et dic una cosa, no xoquen, eh?
No.
És molt bèstia. Això em va quedar...
I els meus pares
serpentegen
van jugar un joc que era, aviam, quanta gent arribaven a trobar dalt d'una moto. Van arribar a trobar 5 persones dalt d'una moto, tots junts.
Jo vaig veure un accident.
I no una moto de...
Una moto que anaven 3 i era un bebè. No tenia ni un any. I van xocar... no va passar res. Van xocar contra un taxi, va caure i el bebè no es va fer res. No es va fer res.
Els passos de peatón són els padres, que diria aquell. Vull dir, sí, no, sí. Els tenen allà no, per...
I són perquè tu vas passant i el que et demanen és que no paris en cap
moment.
Aquest
és el so de Hanoi.
Que tu mantinguis la...
Avui el Paris Saint-Germain-Bayern, demà Atlético-Arsenal.
Sí, eliminatòria en la que recupera Simeone a Lukman, recupera Hanchko, recupera futbolistes que poden ser importants, té la baixa, això sí, de Barrios, i tothom apuntant a la pilota parada de l'Arsenal com el factor que pot ser decisiu a l'eliminatòria.
Acaba de parlar Simeone sobre Julián.
No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain.